Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora. I saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, avui no puc dir lo de la perla de la Costa Dura de Rient, perquè està núvol. Afortunadament, no patim tanta calor com diuen, però em sembla que ens caurà un xàfec d'aquells que provarem als carrers.
Home, doncs que plogui, que refresqui una mica. El que passa que plou i no refresca massa.
No.
No, jo tinc una por a aquestes pluges d'estiu, vivint d'on on visc a l'Avinguda de l'Avenc, quan hi ha una pluja d'estiu. Aquest parc tan maco que han fet infantil, em sembla que se n'hi ha al mar, però bueno.
Home, esperem que no.
Els meteoròlegs diuen que si plou avui, demà no, però si plou avui, plourà terra d'aquesta del desert una altra vegada, Avui sí, perquè es veu que el vent que ve del sud porta terra d'aquesta que deixa els cotxes, diguem, amb tota la decoració
sí,
possible.
Sí, i les terrasses, les finestres, tot.
Tot.
I això sí que no es pot arreglar, I això se'n diu canvi climàtic, Cuidado,
sí.
A l'època dels romans, a Àfrica, hi havia vegetals, ara només hi ha sorra.
Ai, com doncs està el món, El planeta.
Així estem.
Estem fatal.
Així estem.
Ara, som els humans, els que el fem molt bé.
I tant.
Sí, sí. Evidentment que som els culpables. Està claríssim, però vaja. Vinga, anem a parlar del...
Jo no sóc culpable, Jo no em declaro culpable. Bueno, va, som-hi.
Del tema estrella, el tema que parlem inevitablement cada dilluns, la Covid. Doncs, com bé sabeu, la situació torna a estar bastant malament. Hi ha hagut un repunt, aquesta cinquena onada que diuen, un repunt de casos. També doncs, afecta sobretot als més joves, que encara no estan vacunats, també s'estan vacunant ara. Però vaja, que la cosa era d'esperar, no?, que hi haguessin com una muntanya russa, pujades i baixades, no?
Després de veure la revetlla de Sant Joan i les aglomeracions amb aquesta frivolitat, veure els camps de futbol plens de gent uns sobre els altres, és com si s'hagués perdut la memòria que vam estar en una situació gravíssima.
Les platges també, tot s'abarrotava. Sí.
Hem de comprendre totes les situacions, però jo surto al carrer amb mascareta,
Ja.
Tinc 75 anys, No.
A mi no som molt res. Encara hi ha molta gent que es veu responsable i que va amb mascareta, O sigui, inclús ara que s'ha acabat la prohibició d'anar amb mascareta pel carrer, home, jo em dono compte que hi ha molta gent que encara són conscients. N'hi ha molta que no, però n'hi ha molta que sí, Diuen, els experts diuen que hi ha dos factors. Un és això, que els joves encara no estan vacunats i estan fent aquests macrofestivals i amb aquestes concentracions de gent tan gran. I per altra banda, sembla ser que la variant Delta aquesta, que és la que ara tenim aquí, la variant Delta, es contagia molt més ràpidament que les altres, I és per això que hi ha... El que passa que, en general, la gravetat de la malaltia no és tan forta com al principi,
Bueno, ja comença a ser-ho, Ja comença a ser-ho.
Sí, però Octavi, no és tan forta perquè afecta un segment de la població que té més capacitat de resistència que un altre. Però el gran risc és que aquesta variant Delta, ningú t'assegura que els que estem vacunats i som grandets no ens puguem infectar.
Igual.
Sí, no, infectar
Pfizer sí, anuncia i recomana la tercera dosi. Cuidado,
Mare
meva. Infectar sí, però sembla ser que la infecció no és tan virulenta com quan no estàs vacunat, Sembla ser que la vacuna, d'alguna manera, et protegeix una mica, diguem-ne, de la gravetat de la malaltia,
Sí.
I la prova és que les UCIs han baixat bastant, ja no és el mateix que... I, a més, sobretot les morts, Les morts han baixat moltíssim. Això vol dir que sí, que et pots infectar però que hi pots tenir símptomes, però la gravetat que hi havia al començament de la pandèmia no, sembla ser que no és. Almenys això és el que diuen, no?
I tot aquest espectacle d'extensió de la infecció li fa un mal desastrós al país, perquè ara que començava a reflotar la campanya turística, mira el que va passar amb el tour de França va arribar a Andorra ahir, però els francesos recomanaven als que anaven a mirar el tour que sobretot no passessin per Espanya. Cuidado, que quan estava repuntant un sector vital per l'economia espanyola, que és el turisme, l'acabem d'assassinar,
Sí, ahir ja vam parlar als hotels, del Lloret, Estan desesperats, sí.
A l'oci nocturn, bueno, clar, l'oci nocturn, els empresaris d'oci nocturn són innocents, ells tenen un negoci obert. El problema està que dintre de les sales d'oci nocturn que la gent s'amuntona, doncs s'amuntega, la transmissió de la infecció és massiva. Vull dir, clar, si no som conscients, si el ciutadà no és conscient, no ha pres consciència de la gravetat de la situació, és un gran problema. Eh? Vull dir, no sols són els dirigents els que han de manar i conduir el país, és la ciutadania que ha d'assumir el paper de que el sobirà del poble, el sobirà del país és el poble. Clar. Vull dir, els governs condueixen, però nosaltres ens hem de cuidar tots. I la gent jove, per motius que siguin, ha ignorat aquest missatge. I ara veiem els resultats. Doncs molt bé, endavant.
Sí, el que passa és que els missatges dels polítics tampoc no són massa clars, perquè per una banda et diuen una cosa, després et diuen una altra. Clar, ells han d'estar bé amb tothom. Han d'estar bé amb els joves, però també han d'estar bé amb els empresaris dels hotels, amb els empresaris dels restaurants, els empresaris de l'oci nocturn, i per una banda han de buscar l'equilibri, una balança que per ells és molt difícil. I més que res, perquè els mateixos científics a vegades tampoc no tenen unes idees massa clares, entre altres coses perquè la malaltia és una malaltia relativament jove, que encara no hi ha hagut temps d'estudiar-la a fons. No?
Així que, la Bíblia ja registrava epidèmies, Octavi?
Sí, bueno, però ara ens pensàvem que amb la tecnologia que tenim les epidèmies serien cosa de riure, i no és així. Això ens ha demostrat que hem de tenir el mateix respecte per les epidèmies que els que tenien a l'època de la Bíblia.
I després hi ha dirigents que no mereixen aquest títol ni estar d'on estan. La presidenta de Madrid, que ha fet tota classe de barbaritats anant contra la raó a la seva comunitat, ara es permet el luxe de criticar Catalunya, que el desmadre que hi ha d'infeccions aquí, com si Madrid no hagués tingut una situació pitjor. Vull dir, doncs ara es mira els toros des de la barrera.
Clar. Però és que no sabem com està Madrid, perquè no ho diuen mai.
No, i a més les epidèmies passen. Al cap d'un temps, la gent que ha patit l'epidèmia ja s'ha curat. Suposo que la Comunitat de Madrid deu estar estupenda, perquè com que es va estendre tant, els que no han mort estan vius.
Bueno, però això no ho sabem, perquè
la Comunitat de Madrid ho fan molt bé, perquè no donen dades i així sempre
poden dir...
No donen dades,
no sabem com estan.
Llavors sempre has de fer cas al que diuen, i el que diuen és el que els hi convé. Això està
exacte.
Clar,
no? No, però a més, el que em fa més gràcia és d'aquells que van donar un exemple penós de descontrol i prevenció. Ara es permeten el luxe fins i tot de criticar el que fan els altres. Pues molt, em sembla molt malament, però bueno, és igual, aquesta senyora no... No, això és un altre món.
Aquesta senyora em sembla que no val la pena que perdem ni un minut.
No val la pena.
Perquè és que sembla com si li fessin propaganda, i la veritat és que, com ella, per desgràcia, n'hi ha molts al nostre país. Sí. I així estem tots. Càrrecs de gent totalment inútil. Ja ho han dit moltes vegades, no cal donar-li més
no,
bo.
No seguim, Octavi, no seguim.
Sí. Sí.
Vinga, en tot cas, recordem que la pandèmia encara hi és, que no baixem la guàrdia i que esperem que millorin aquestes dades que tenim per ara, no? Esperem que millorin.
I la mascareta pot ser molt molesta, però et pot salvar la vida, eh?
Ah, sí. Doncs anem a més temes. Sánchez, sí. Com bé sabeu, ha fet alguns canvis en el seu govern. Diuen que ho ha fet així, ha pres una decisió unilateral. Però vaja... Com veieu aquests canvis? Què n'opineu?
Doncs mira, a mi m'ha sorprès, jo no sóc socialista, vull dir que ara, i és més, m'ha decebut molt sempre el desenvolupament del socialisme a Espanya, des de que, en teoria, Espanya és un país alineat amb Occident. Sí que admiro, encara que no sigui de la seva corda, la gent que pren decisions. I s'ha de reconèixer que en Sánchez ha entrat amb el bisturí a operar. Ell tenia un problema dintre del seu partit, un problema que es va manifestar l'altre dia amb el tema de la carn, de l'alimentació, el consum de carn i de més. Uh-huh. Un executiu d'on els ministres opinen separadament, doncs és un executiu feble, i el Sánchez ha entrat a operar. Hi havia divergències a la cúpula del seu govern, i les ha eliminat, les ha substituït. I amb això jo li dono la raó, perquè vull dir, no pot ser que es discrepi de les decisions un ministre enfrontat amb un altre o amb el propi president de govern. No pot ser. El governant se'l jutjarà per lo que faci. Si ho ha fet bé, se'l premiarà, i si ho ha fet malament, doncs no se'l tornarà a votar. Però sí que ha de prendre decisions, i les ha pres. Jo no hagués imaginat mai veure sortir el senyor Ábalos. Jo veia a la senyora Carmen Calvo tan forta, tan ben posada ella, i opinant a vegades en contra de les directrius que manaven de presidència, doncs no m'hagués pensat mai. I Iván Redondo, que era, semblava que era el cervell, l'organitzador, el capo, doncs tampoc no m'hagués imaginat mai. I la senyora Nadia Calviño, que és la persona que controla els diners del país, que el gran problema d'Espanya és l'economia, a part de la salut és l'economia. Bueno, doncs abans era la tercera vicepresidenta de govern i ara és la primera. I és una persona que és molt respectada a Europa, quan ella és la interlocutora d'Europa i és la que presenta els números. No oblidem mai que la comunitat econòmica europea únicament en aquest moment és econòmica. No és ni política ni social. La comunitat econòmica europea de la que formem part és política. Ai, política econòmica. Per tant, l'interlocutor d'Espanya amb Europa ha de ser economista. I la senyora Calviño ho és.
Jo crec que el que acabes de dir ara és precisament la clau. La senyora Calviño és una senyora molt ben vista a Europa i té molt de prestigi, i jo penso que aquests canvis venen dictats per Europa. Jo crec que, diguem, que això es fa per la porta del darrere. No, mai ens diran que ha sigut Europa que l'ha obligat a fer aquests canvis, però moltes trucades d'Europa sí, perquè veuen que Espanya és un país que s'està desfent a trossos, no? Sobretot en el plan democràtic. No? Jo crec que tothom diem, no, Europa no ens ajudarà mai, però jo crec que si volem solucionar el problema espanyol, ha de venir des de fora, o sigui, des d'Europa, sigui des d'Europa, des de Nacions Unides, des d'on sigui, però des d'aquí dintre no s'arreglarà mai Espanya. Llavors, el tema dels indults, jo cada dia ho tinc més clar, que això va venir d'Europa. I ara, el tema dels exiliats, també, perquè el Consell d'Europa, no oblidem que fa uns dies li va dir a Espanya que havia de deixar lliures els presos i de facilitar la tornada dels exiliats. No? Llavors, què ha fet aquest senyor? Ha destituït el ministre de Justícia i la senyora Calvo, que sembla ser, segons el que diuen, eren els encarregats de facilitar la renovació del poder judicial. El poder judicial fa més de 2 anys que està caducat i van fent nomenaments i això des d'Europa diuen que això no és possible en un estat dintre de la Unió Europea. No? I bé, jo suposo que el poc èxit que han tingut aquests ministres de cara a negociar amb el Partit Popular, la renovació del Partit Popular, doncs ha fet que Pedro Sánchez hagi fet aquests canvis. No? Després hi ha una altra cosa que també és molt curiosa. L'alcaldessa de Gavà, una tal senyora Raquel Sánchez, ja sí. Tenim una altra Sánchez ja, haurem d'anar concretant el nom de pila, perquè si parlem de Sánchez ja no sabrem de qui parlem, no? La senyora Raquel Sánchez era l'alcaldessa de Gavà i fins fa pocs dies era una defensora de que no s'ampliés l'aeroport del Prat, perquè deia que això anava una mica en detriment a la qualitat de vida de la gent de Gavà, no? I en canvi ara, el dia abans de ser nomenada ministra, resulta que està encantada amb l'ampliació de l'aeroport, no? Això són coses que a vegades, bueno, passen una mica desapercebudes per la gent, però bueno, no?
Llegim entre línies i amb converses que hem tingut aquí. Una ministra de Foment catalana, a lo millor, això no passa mai, però a lo millor aquesta vegada sí que passa, cuidarà els interessos dels transports de Catalunya, que fa molts anys que el govern inverteix, però els diners no es gasten. I aleshores, a lo millor, tenim una millora del servei ferroviari a Roda de Barà, el tren de l'aeroport arribarà, s'ampliarà l'aeroport i es faran obres d'infraestructures que estan pendents d'executar des de fa molts anys, aprofitant que la ministresa és catalana. No passarà,
Ministresa, ministresa. Ministra, ministra.
El Mediterrani s'acabarà, no passarà, però...
Sí, després, bueno.
Sònia, el tema de Foment dels transports a mi sempre m'ha encantat. He vist fracassar, des del punt de vista d'un català, tants ministres de Foment a Espanya que han promès l'oro... Bueno, en castellà diuen l'oro i el moro i al final no han fet res. Pensa que l'adequació de la línia de Vic, Vic-Barcelona, és una línia que porta moltíssim trànsit i que té la mateixa infraestructura que quan es va fer a mitjans del segle XIX. El pressupost per arreglar-la s'ha fos diverses vegades i no s'ha plasmat mai. Aquesta obra està per fer. Es triga el mateix temps en fer aquest trajecte que quan es va obrir la línia. Nosaltres a Roda Barà no ens donem compte perquè es pot anar a Barcelona en tres quarts d'hora amb el tren, que és una meravella. La llàstima és que no n'hi hagi més. Però està molt deixada de la mà de Déu. No s'han obert línies noves. Estem viatjant amb uns materials de... uns trens que funcionen molt bé, però que són de l'any 80, estan obsolets.
Déu t'escolti.
Ara veurem el mes d'agost, quan es liberalitzi l'autopista, què farà la ministra de Foment amb les autopistes catalanes.
Això mateix, què passarà amb les autopistes catalanes?
Aquí el problema és el que he repetit aquí moltes vegades, que aquests ministres, bueno, poden fer, s'emporten les clatellades quan fracassa una cosa, però de fer no fan massa cosa. Suposo que hi ha un estat a sobre d'ells que els diu el que han de fer, no?
El senyor Ábalos tenia molt bona paraula, però la veritat és que a Catalunya no s'ha notat que hi fos ministre.
És que aquí de promeses ja estem farts, no? I ara quan comenci la taula de diàleg veurem que hi haurà una pluja de milions i pluja de millores i una pluja de tot. Però que després
la pluja de milions, Octavi, sempre ha estat. Problema és que no s'han invertit.
Sí,
que quan aquesta obra, aquest pressupost assignat no s'ha consumit, aquests diners se'n van a un altre ministeri, potser el de l'exèrcit, o potser a la jefatura de l'Estat, vés a saber.
Precisament, tornant a lo dels nous ministres, fixa't que hi ha dos ministres que no s'han tocat, Un és la Defensa, Margarita Robles, i el senyor Marlaska, ministre d'Interior. Aquests, intocables, I això em fa pensar que segurament...
El Sánchez és molt valent, però que encara té por.
Sí, que algunes coses encara no les pot controlar. Jo penso que el senyor Sánchez, a mi em dóna la sensació de que vol intentar fer un partit socialista d'esquerres, cosa que està fa molts anys que ho està intentant, perquè l'han fotut fora diverses vegades i sempre torna a renéixer, no? I perquè a darrere té la seva gent, la militància la té al darrere, però els que manen realment dintre del partit no poden permetre que aquest partit tombi cap a l'esquerra, no? I que és un partit que...
Aquesta és la segona feina que li queda, Octavi. El que ha tret ara són submarins.
Ja veurem si pot aconseguir que el Partit Socialista sigui realment socialista o, si més no, una mica socialdemòcrata i tiri una mica cap a l'esquerra, que és el que jo penso que la militància vol. Jo crec que la majoria de la militància vol això. I ell, em dona la sensació que a vegades vol fer-ho, però que després ha de recular perquè no li deixen, no? Per tant, ara el que s'ha tret de sobre és molta gent gran, una mica més gran, i que estaven molt lligats a les cúpules del Partit Socialista. I sembla, segons el que diuen, és que la nova gent és gent jove, que quan manava el Felipe González i Alfonso Guerra, aquesta gent encara no havien nascut. Per tant, aquests, quasi com aquell que diu, ni els coneixen, no? Per tant, home, potser amb això haurem guanyat alguna cosa, no?
Sí, però et recordo, Octavi, que si aquests ministres que ara han estat canviats i eren, és perquè ell els va posar per primera vegada. No és que no l'obligués ningú. És que hi ha una altra cosa aquí que és fonamental. Estem parlant de la línia d'un partit o estem parlant d'un govern que ha de ser per tots els espanyols, els que siguin seguidors del partit o no? Vull dir, és que estem oblidant sempre que el que governa ha de governar per tothom.
Sí, tu dius, no el va obligar ningú a posar aquests... acabes de dir això, no? Jo tinc els meus dubtes d'això, Jo tinc els meus dubtes de que no l'obligués ningú a posar certs ministres,
Bueno, qui paga mana i els partits es nutreixen amb crèdits i depenen moltes vegades de l'ajuda exterior dels correligionaris de l'exterior. Aleshores, clar, alguns dels ministres potser estan marcats per la pròpia Europa. Altres per les forces econòmiques que estaven sustentant les eleccions. Mm-hmm. És que tot està entrellaçat. El que passa que amb aquestes lluites intestines s'obliden de governar. I nosaltres hem tingut una gestió bastant dolenta de l'epidèmia, bastant dolenta. L'economia no va cap endavant. Hi ha un desànim general i el país no sap d'on va. Aquí ho veiem, per totes maneres. I la situació és francament molt complicada, eh?
Jo crec que econòmicament...
L'oposició també és culpable. L'oposició, en una situació d'emergència com la que tenim, hauria d'ajudar el govern. I l'oposició el que vol contínuament és fer caure el govern. Això no és lealtat.
Sí, sí, no es parla mai de política, eh? Sempre només van a intentar derrocar el govern. Sí, sí.
Canviem.
Vinga, company, que portem 20 minuts de programa ja i estem amb el tema del govern.
Estem encallats, sí.
Exacte. Parlàvem sí. també la setmana passada d'aquestes reaccions i aquests assassinats homòfobs que, malauradament... estan en auge, perquè ho hem de dir així. Recordem doncs, a aquestes persones que han perdut la vida per la seva condició sexual, no? A qualsevol que això li expliquis en ple segle XXI, a mi em sembla que estem parlant d'algú totalment surrealista. De moment hi ha força detinguts, però clar, què passa aquí, no? Que poder la llei haurien d'endurir-la, no? Perquè no succeeixin aquestes coses. Perquè si amb educació no funciona, potser cal buscar altres maneres, no?
Sònia, jo només dic una cosa, que veient les gravacions que han passat, que deien d'una extrema duresa de l'assassinat a la Corunya, això semblava les baralles que teníem nosaltres quan anàvem a col·legi i perseguíem els nostres rivals, que no els matàvem mai, però ens fotíem unes pallisses tremendes, per una cosa o per l'altra. Però en aquest cas, perseguir una persona amb manada i matar-la a la vorera d'un carrer, això és odi. Clar, això és odi. Vull dir, i que aquesta gent ho fagin sabent que hi ha càmeres a tot arreu, vol dir que tenen la sensació d'impunitat.
És això, eh? Jo penso que el problema és aquesta impunitat que tenen tota la gent que defensen aquesta extrema dreta, no? Ells saben que són intocables, però clar, la Sònia deia endurir les lleis. Home, endurir les lleis, no sé si és aquesta la paraula, perquè les lleis es poden aplicar d'una manera o d'una altra. I els jutges, si tenen una tendència més aviat d'extrema dreta, suposem que n'hi ha molts encara...
No m'ho puc creure.
Que són d'extrema dreta, doncs ells se senten impunes. Llavors hi ha uns partits d'extrema dreta que fomenten la violència i l'odi, i aquests partits se'ls dona una finestra d'opinió a les televisions, als diaris i demés, com si fossin partits normals els quals s'ha de respectar. I jo em penso que un partit que està imprimint odi, violència i atacant a la gent d'aquesta manera, no pot tenir les mateixes oportunitats d'expressió que la gent que defensa la democràcia i la llibertat, no? Per tant, hauríem de mirar a veure. Hi ha països que els partits d'extrema esquerra estan totalment bloquejats pels altres. Doncs, home, no sé si aquí hauríem de començar-nos a mirar el que fan i el que diuen certs partits d'aquí d'Espanya.
Estan al Parlament, Octavi. Estan al Parlament.
Sí, bueno, però tu trobes...
El de Catalunya i el d'Espanya.
Doncs escolta, jo no sé qui ho té d'arreglar, això, perquè si els han votat, el problema segurament és la gent que els ha votat. Això potser sí, no? Però de moment encara estan en minoria. Per tant, si els partits demòcrates es posessin d'acord per aïllar-los, doncs potser sí que encara guanyaríem alguna cosa, no? Perquè és que em sembla que aquesta seria la feina dels altres partits, dels partits demòcrates, aïllar els que fomenten l'odi i la violència.
Això es diu cordón sanitario, que ja veus tu el cas que li fan.
Però és que no pot ser que perquè tinguis una entitat et matin. És que això és aberrant. És que no s'entén que perdis la vida per la teva identitat sexual. És que és el colmo. Sembla que estiguem a la prehistòria.
Això lamentablement a la que salta als mitjans de comunicació, com per exemple aquell policia americà que va matar fa un any, no recordo els noms, ara l'han jutjat i l'han condemnat a molts anys de presó. Doncs aquestes imatges creen escola. I si els agressors, com en el seu temps va ser la manada, no era la primera vegada que la manada feia estralls a Pamplona.
No, no, sí, ja
l'havien fet. Llavors, hi ha un sentiment com que tenen barra oberta i poden fer-ho tot, perquè en cas de que se'ls processi, no els hi passa res, com els de la Fundació Blanquerna, els que van entrar en una associació cultural com la Fundació Blanquerna. No han entrat mai a la presó. Quan davant de les càmeres van cometre un delicte.
Doncs,
llavors... Però és que aquest ha matat una persona.
Aquest ha matat una persona amb rancor, perquè l'han anat a perseguir.
I amb odi, i amb ensenyament. Per tant, tenen que tenir una pena, una pena forta. No pot ser que els deixin sortir.
No, és que a més de matar-lo, el van rematar, perquè va morir a conseqüència dels cops i de les agressions múltiples.
Terrible, terrible. Que la justícia no és igual per tothom, perquè en el cas dels de Blanquerna que tu deies, i molts altres casos, ni tan sols han entrat a la presó. En canvi, en el judici del procés, que hi va haver uns guàrdies civils que deien que la gent tenien una mirada d'odi, aquests han estat 13, bueno, els van condemnar a 13 anys de presó, que no eren ni tan sols ells, era la gent del carrer la que tenia mirada d'odi, però resulta que els representants d'aquest poble del carrer els van condemnar a 10, 11 i 13 anys de presó, que per això ha vingut l'indult, m'imagino jo, però...
Sí, però t'equivoques, ells no pagaven a la gent, era la gent que es tirava literalment sobre l'esport.
Sí.
Amb odi.
Per tant, lo dels delictes d'odi, jo crec que les lleis, bueno, potser sí que s'haurien de canviar algunes, no et diré que no, però els que interpreten aquestes lleis potser també els hauríem de canviar, eh?
I tant.
Jo, Octavi, diria que s'ha d'agafar la Constitució des del punt zero i fer-la nova.
Jo crec
que... Fer un país nou, sencer. Una purga total.
Una Constitució que permeti que hi hagi un partit que quan mana col·loca tota la seva gent al poder judicial i quan no mana bloqueja perquè no es canviï perquè ja li va bé, home, aquesta Constitució, la veritat és que a mi no em serveix.
Algú falla aquí, algú falla, està clar. Que aquest sistema alguna cosa falla.
I si s'ha d'arreglar, ho han d'arreglar des de fora. O sigui, encara que ningú cregui que Europa ens pugui ajudar, si no és Europa o des de fora, no ho arreglarà ningú, perquè des de dintre d'Espanya és impossible completament arreglar-ho, això.
Doncs jo no sé si Europa ho arreglarà, eh? No sé si podem confiar massa,
eh? Jo tampoc ho sé. Però Espanya no s'arreglarà ella sola, perquè els que ho han d'arreglar són els que es beneficien dels seus privilegis. Uh-huh. Per tant,
evidentment,
no ho arreglaran aquí, eh?
No. Vinga, anem cap a Haití, com bé sabeu, doncs... També un fet insòlid, no? Podem dir que va succeir?
Home, insòlid no, que últimament no hi ha tants magnicidis, però tot Sud-amèrica està ple d'assassinats polítics, de presidents. La violència existeix a Colòmbia, existeix a Venezuela. La mateixa Haití és un país que es recomana no anar-hi. Mèxic, amb el narcotràfic, també déu-n'hi-do, eh? Però, esclar, matar un president d'un país sobirà, no sé, qualitativament és el mateix Haití que els Estats Units. A més, Haití és un país sense sort i aquest president semblava que estava reconduint una miqueta la situació. L'han anat a matar uns mercenaris colombians.
Bueno, no sabem qui hi ha al darrere. Els mercenaris seran colombians, però també hi havia dos americans, eh?
De moment, un dels presumptes...
Entre Colòmbia i els Estats Units, Octavi.
Un dels presumptes autors intel·lectuals va ser detingut, que és un metge resident a Florida, Estats Units. De moment, aquest va ser un dels detinguts.
Aquest és un presumpte ideòleg del tema, no? Jo penso... Bueno, Haití, no sé com ho has dit tu, Antoni, però jo crec... tots sabem que és un dels països amb més misèria del món i que fa moltes dècades que està manat per uns dictadors que tots eren família. Era el pare, després va ser el fill i es anaven passant una mica semblant a les monarquies feudals. No? Jo penso que finalment el poble s'ha tipat. No seré jo qui defensi el que ha fet aquest poble de carregar-se el seu mandatari així per la via ràpida, però realment un poble que està ja... tip de passar misèria i de veure, diguem, les malifetes que fan els que el governen, home, això a mi em recorda molt a la Revolució Francesa, perdona que t'ho digui, eh? La Revolució Francesa, el poble es va tipar de la monarquia i van acabar també en sec, no? I és aquí ha passat aquí... una mica el que va passar a la Revolució Francesa o a la Revolució d'Octubre de Rússia, eh?
Jo no sé si us... Bueno, suposo que ho sabeu, però per recordar-los als audients de que Haití és una filla directa de la Revolució Francesa. Es va constituir una... No una república, una monarquia negra. Haití va ser dels primers països que es va independitzar a principis del... Just quan aquí tenim la Guerra de la Independència. I aleshores... ja va començar malament Haití amb una dictadura tremenda i és un país que mai ha aixecat el cap. Avui Haití és un pont entre la droga que surt d'Amèrica, del sud, i que viatja cap al nord. I aleshores qui suposi el trànsit del narcotràfic acabarà amb la seva vida. Cosa que veiem a Mèxic, cosa que veiem a Haití, ara s'ha encarregat el president. Bueno, Cuba corre el risc de córrer el mateix camí, eh?
Però a tu t'estranya que un país així es revolti i arribi on ha arribat?
Pues, bueno, la revolució està als cromosomes d'Haití. És un país que no... La gent no té res a perdre perquè no tenen absolutament res.
Doncs ja està.
Entre el terratrèmol i la deforestació brutal, Haití és un país insostenible. Però que és un país sobirà. Llavors està allà al mig. Vull dir, no hi ha llei. Ara s'ha encarregat un president que semblava, nosaltres només podem opinar des de molt lluny, no? Però semblava que volgués posar una mica de llum a la situació d'Haití. Bueno, ja mort, pobre home. A Àfrica passa contínuament, entre els cops d'estat i assassinat i magnicidis. A Àfrica també és molt comú, això, eh? Sempre hi ha forces que no volen que canvi res.
Sí, sí, però vaja.
Bueno, jo crec que aquí és al revés, no? Aquí hi ha forces que volen que canviï, precisament, no? Que no es mantingui la situació que hi ha ara, no?
Bueno, el poble vol canviar, però l'oligarquia o les forces econòmiques que dominen, doncs no. I aquí ho tenim.
Suposo que a part dels ideòlegs i dels sicaris que van fer, diguem, la malifeta final, darrere devien tenir el poble, no? Perquè una cosa així, si no tens el poble al darrere, no crec que ho es pugui fer, no?
El poble sempre va reaccionar perseguint els sicaris.
Vols dir? Ja m'estranya.
Sembla que sí, perquè...
No. Bueno, hi va haver tiroteig també, no? Es van morir, no sé si, tres.
Sí, sí, sí. Hi va haver intents de linxament i tot. Cap, és que les notícies que puguin arribar d'Haití són tan confoses
sí, sí.
I poden ser tan manipulades que no tenim realment elements de judici. Com no els tenim, per exemple, el que passa a Venezuela, no ho sabem.
Jo, com, per la veritat, exemple, és que tirotejar...
Et recordo que fa 4 dies van tirotejar a l'helicòpter del president de Colòmbia que estava visitant la frontera amb Venezuela. Te recordes? Que van trobar armes i una d'elles era veneçolana?
Jo no tinc informació per poder opinar, o sigui que no seré jo qui doni una opinió d'això, no?
No tenim elements de judici.
No tenim elements i no sabem ben bé el que passa, no?
Però ha mort una persona, ha mort el president d'un país que a mi semblava que havia estat escollit bastant democràticament per lo que és Haití, i treure's de sobre un personatge que semblava que tenia bona fe, doncs sempre és una notícia trista.
Sí, si havia estat triat democràticament, des de l'Egu...
Bueno, el més democràticament que es pot a Haití, eh?
Bueno, això no sé fins a quin punt, no sé.
Sí, ho posem així, entre cometes, eh? Entre cometes.
No m'atreveixo a valorar això, eh?
Vinga, anem a parlar de Miami, també recordem que hi va haver aquest enderrocament, aquest edifici, 150 i pico desapareguts, que no són pocs, i tela també, no?
Han trobat 27 cadàvers. Ui, Sònia. Sí. Han trobat 27 cadàvers ja, però és que resulta que la setmana passada, en previsió d'un huracà d'aquests típics que comencen a arribar a la costa de Florida, es va prendre la decisió d'enderrocar la resta del complexe. Havia caigut una part, un edifici, que formava part d'un complexe, i es va decidir evacuar tota la gent i enderrocar la resta del complex perquè amenaçava runa. Malgrat que encara estaven buscant cadàvers sota la... Sota
sí, sí. Crec que n'hi ha més de 100 de cadàvers
perquè
encara.
Perquè estaven dormint.
Sí, encara queden per trobar, sí.
O sigui, si estan desapareguts, estan sota la runa, això està claríssim, no?
Pensa una cosa, a Miami, sobretot, les persones que tenen gran poder adquisitiu viuen en cases individuals.
Sí, sí.
Les típiques cases americanes d'una planta. Els edificis, quan més alts, pitjor. I viu tota la població que no es pot permetre el luxe de viure individualment. I la diferència de classes socials a Miami és notòria. Hi ha qui té molts diners i els exhibeix i hi ha qui no en té. Vull dir, de fet, a Miami es parla espanyol o cubà.
Clar.
Llavors, esclar, aquests edificis no sabrem mai quanta gent hi viu i el que sí que és preocupant és que els americans, que tenen tant cel i tanta protecció civil i tanta història, permeten que hi hagi centenars quasi, o potser milers de persones en risc perquè tot l'edifici podia vindre a avall i les autoritats ho sabien, que està en mal estat.
És que Miami és una
si
zona...
Si fos a Espanya, ens dirien de tot.
Miami és una zona d'aiguamolls, que suposo que les bases no són prou sòlides, però jo penso que els Estats Units té prou tecnologia per evitar que un edifici així caigui. M'imagino que dintre a Miami deu estar ple d'edificis com aquest, que no cauen pas. Si aquest ha caigut és perquè devia tenir algunes deficiències o potser sí que estava assentat en una zona, però no vull pensar que els Estats Units es permeti la construcció d'un edifici així quan no té les garanties, no sé.
Octavi, Estats Units s'inspeccionen les coses. Evidentment és un país que vela molt per la seguretat i les autoritats sabien que aquest edifici tenia danys estructurals des de feia 2 anys.
Ah, mira.
Ho sabien, per això ha sortit a la premsa. I realment, clar... Com que el tipus de vivenda és pràcticament social i, de més, qui fica mà allà? Les autoritats jo penso que han volgut mirar cap a una altra banda i se'ls ha enfonsat a l'edifici. Però jo el que repeteixo és, si en comptes de passar als Estats Units, això hagués passat a la costa alicantina o valenciana o la costa catalana, s'hagués enfonsat un complex de cases davant del mar, aquí ens haguessin matxacat a tot arreu per la improvisació i la malfeta. En canvi, als Estats Units, doncs mira, cortina de fum i a rescatar cadàvers.
Ja.
Això també s'ha gestionat molt malament. No hi ha un pam de net al món, no.
Sí, sí. Els que manen sempre mai volen tenir la culpa de res i així estem, no? Sí. Bueno.
En tot cas, doncs, fets lamentables, que sempre doncs, hem de parlar-ne, perquè, evidentment, són el que passa pel món. No podem obviar-ho, no?
Sí, sí. Mm-hmm. Clar, clar.
Tenim una altra notícia, Sònia, que potser no l'havíem comentat abans, que és la del vol a l'espai del president de Virgin. Ja, la iniciativa privada ja surt de la Terra en viatges turístics.
El
Branson, sí.
Pagant Sant Pere Canta, no?
Ara sí. L'havíem...
Això és una mica allò de presumir, a veure, si jo tinc més diners que l'altre, no? Clar. O sigui, el president de Virgin, a veure, té més diners que el president d'Amazon i el president de Google, i a veure qui és el que arriba més amunt, perquè ara em sembla que hi ha un altre vol, o no sé si és el mateix, perquè aquest va pujar 87 quilòmetres més amunt de la Terra, diguem, no?
Aquest era el de Virgin, ara ve el d'Amazon.
Amazon el 100 quilòmetres més amunt de la Terra. Per tant, a veure qui arriba més lluny, no? És allò però, de dir, vale, aquí estic
però
jo...
Però penseu i... que escassíssims quilòmetres més amunt és l'alçada que volava l'Sputnik i només estem parlant de l'any 57-58. El salt tecnològic que ha fet la humanitat, i això que la carrera espacial ha estat com 20 anys parada, és increïble. Que dues empreses particulars envien pràcticament a l'espai amb un viatge turístic, que valdrà el que valdrà el bitllet, una nau, vull dir que només fa 60 anys que volava l'Sputnik, tu.
Sí, sí.
Vinga, en tot cas, que tinguin bon viatge.
Sí. Bon viatge.
Sí, que serà breu, però bon viatge.
S'obre una porta de conseqüències inimaginables. Jo penso que és un salt al progrés, perquè es torna a parlar de la vida supersònica.
Sí, és pujar i baixar, tampoc és...
No, tampoc.
Vale. No és massa, no és massa.
Sònia, el més difícil és pujar. Una vegada has pujat, a 100 quilòmetres d'alçada, es poden fer 3 voltes al món en 3 hores, pràcticament,
Sí, sí, però que no és el cas.
No és el cas, però...
Companys, anem acabant, que ja anem malament de temps, però sí que volem recordar, doncs, també des d'aquí aquest petitet homenatge a Rafaela Carrà, que com bé sabeu doncs, va morir la setmana passada, a l'edat de 78 anys, i avui, doncs, si us sembla, acabarem amb un tema d'ella, una cançoneta doncs, per recordar a la gran Rafaela Carrà. Així que nosaltres, a Opinions, tornem la setmana vinent, d'acord? Que tingueu bona setmana.
Que descansi en pau, una gran artista, sí.
Exactament. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Adéu.